Temporada 2, episodi 27. Take your mark.
Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
Benvinguts al programa dels esports de fons de Ràdio Sabadell. 13. Avui ens acompanyaran l'Isaac Partera, el Llorenç Esteve, el Genís Zapater, el Marc Borràs, amb el suport tècnic de Toni González i Genís Vega a l'equip tècnic. Soc l'Aleix Muñoz i us convido els propers 30 minuts a acompanyar-nos i encomanar-vos la nostra passió pels esports de fons.
13. Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
Quins plats forts tindrem avui a 13? Sabeu que ens estem preparant per la cursa de l'any, oi? En concret, l'última de l'any, la Cap d'Any Race. En Llorenç Esteve, l'especialista d'atletisme, ens parlarà de l'europeu de cross i del més destacat del passat cap de setmana. La personal reflexió i visió del món de l'esport de la columna, avui amb la columna del Genís Zapater. El Marc Borràs ens parlarà de com i quin tipus de calçat hem d'utilitzar per córrer. I l'Isaac Partera afronta les directrius de la nostra nutricionista, la Sandra Sardina, per fer un torró saludable i ens explicarà què ens té preparats per a tots els corredors de la Cap d'Any Race. Cap de setmana de sofà per enganxar-se a l'europeu de cross. Voleu saber què hi va passar? Voleu saber què va ser el més destacat del món de l'atletisme? El Llorenç Esteve ens ho porta.
Un cap de setmana festiu força llarg, que la veritat que s'agraeix de tant en tant tenir una mica de festa, però quan hi ha una actualitat esportiva tan plena i de tant nivell, és difícil desconnectar. Bé, com totes les competicions, hem tingut resultats molt bons i de no tan bons, però bueno, tot i això penso que cadascú sempre se'n pot emportar alguna cosa positiva cap a casa i sobretot constructiva. I això crec que per un esportista és el més important, gaudir de l'experiència i endur-se'n quelcom que l'ompli i que el faci tornar amb més ganes que mai. Destaquem ràpidament els guanyadors individuals de cada prova i després passarem a fer una valoració dels integrants de la selecció espanyola. En quant a la categoria més petita de la que teníem al Campionat d'Europa, trobem la categoria sub-20, que el títol va ser, com no, per al favorit de la prova, en Jakob Ingebrigtsen. Aquests són tres germans dels quals més endavant en parlarem perquè, bé, estan copant tots els resultats internacionals i crec que no poden passar desapercebuts. Pel que fa en la categoria femenina, va guanyar una sorprenent italiana, Nadia Batocletti, contra tot pronòstic, enduent-se un sprint final entre quatre corredores, la qual cosa va fer encara més emocionant aquesta carrera per damunt de les masculines. En la categoria sub-23, les victòries van ser per Jimmy Gressier, que també va revalidar títol de l'any anterior, i per Anna Moller. I en la categoria sènior, la victòria va ser per al germà mitjà de la saga Ingebrigtsen, en Philip, i per Yasemin Khan, una africana nacionalitzada per Turquia, que en un sprint mil·limetrat i contra tot pronòstic en un final molt ajustat es va acabar enduent la victòria com va fer l'any anterior. Per seleccions, bé, hem de dir que una mica sobre el que estava previst. En la categoria sub-20 se la va endur Noruega en la categoria masculina i en la femenina se la va endur Gran Bretanya. En la categoria sub-23, les seleccions de França i Alemanya es van endur la victòria i bé, cal dir que França va col·locar tot el seu equip, els quatre components, entre el top 10. Per tant, no va tenir cap rival. I en la categoria sènior, Turquia per la banda masculina i Holanda per la banda femenina van ser les guanyadores. Sobre la selecció espanyola, podem dir que els resultats van ser més que destacables. Pel que fa a l'actuació individual, volem destacar bàsicament a tres corredors. El primer de tot, l'espanyol d'origen marroquí, Wassim Oumaed, que es va proclamar subcampió en la categoria sub-20, plantejant una carrera d'autèntica valentia i de cos a cos amb el gran favorit. També volem destacar els dos catalans que més veu van fer, com van ser Adel Metxal, el vuitè sènior, i com no, la nostra atleta sabadellenca, Laia Casajoana, que va firmar una gran 21a posició també en la categoria sub-20. Però com ja és tradició en aquests campionats, la selecció espanyola va tornar plena d'alegries col·lectives. Tot i començar la jornada amb un mal peu per no revalidar el títol europeu aconseguit l'any anterior a Samorín en la categoria sub-20, va acabar amb una discreta 7a posició, posteriorment tot va anar encarrilant-se fins a obtenir uns resultats realment majestuosos. Les noies en categoria sub-20 van situar-se també en una 7a posició, com els nois, però a diferència d'ells es van quedar a tan sols 4 punts del podi. Una llàstima que en un final tan ajustat amb múltiples posicions les seves components no van poder esgarrapar 4 puntets. Pel que fa a la categoria sub-23, les noies van estar a punt de tocar la glòria i es van acabar enduent una plata, quedant-se a tan sols 3 punts d'aquest or. Mentre que els nois, per la seva part, amb alguna actuació discreta a nivell individual, es van acabar adjudicant el bronze. En la categoria sènior, les femenines van estar sobre les expectatives que tenien i van acabar enduent-se un 6è lloc. Pel que fa als nois, bé, van tenir una carrera bastant una mica irregular i, tot i assegurar la glòria fins a l'últim metre, van acabar enduent-se la medalla de xocolata, quedant-se tan sols un punt del bronze. El relleu mixte és una cursa molt emocionant, que tan sols porta 2 anys realitzant-se en format de campionat d'Europa. I es tracta d'aconseguir formar un equip de 4 participants, 2 noies i 2 nois, que poden córrer en l'ordre que sigui. Això sí, tots han de recórrer la mateixa distància, 1,5 km, i han d'anar-se passant una pulsera que ha d'arribar sencera a la meta. L'ordre dels participants, com hem dit, el pot escollir cada equip, i això fa que hi hagi una mica d'estratègia i que a la vegada sigui més complicat per l'equip mateix gestionar els nivells de motivació, una mica les forces en cada aposta, etc. Fet que fa que fins a l'últim metre sigui una mica més imprevisible quin serà el resultat final. Pel que fa als resultats, ens hem de dir que ens vam endur una sorprenent alegria de que l'equip espanyol va endur-se l'or per davant de França en un sprint molt ajustat, on la nostra atleta migfundista Solange Pereira va aconseguir imposar-se. L'equip va estar format per 4 grans atletes, tots ells migfundistes. Saúl Ordóñez, actual recordman espanyol de 800 metres llisos, Víctor Ruiz, corredor de mitja distància llarga, per dir-ho així, Solange Pereira i la catalana Esther Guerrero. Doncs mira, Aleix, el proper dissabte comença la temporada de pista coberta i serà un no parar fins a principis de març de l'any vinent. Dissabte pel matí trobem les proves de la categoria sub-16. Per la tarda entren en acció els sub-18 i sub-20. I finalment, el diumenge, trobem el torn de les categories més menudes fins a sub-14 pel matí i les categories més grans a partir de sub-23 fins a veterans per la tarda. Així que us animo a que us passeu, si podeu, per la pista coberta de Sabadell, que és on s'aplegarà tot aquest tipus de carreres. Com veieu, l'actualitat atlètica no cedeix, així que seguirem al peu del canó per donar-vos més coses dimecres vinent. Fins dimecres vinent, Aleix. Recordeu, el cap de setmana està ple de curses. Animeu-vos i sortiu a disfrutar del nostre entorn. Bona setmana.
Actualitat, agenda, consells, protagonistes, material, apassionats. Tots ells a 13, Esports de Fons.
Opinió, reflexió i la particular manera de veure el món de l'esport de la mà dels especialistes i esportistes que fan i configuren aquest món. Avui, la columna del Genís Sabater.
Últimament m'està trucant tanta gent, un perfil bastant similar, perquè el prepari físicament, li faci així de coach, que no és coach, però... I que tots tenen el mateix... No, la mateixa historieta, que és, no, mira, que ara he estat... M'he deixat, perquè no m'he engreixat, jo vull fer esport, o feia esport, segurament un esport d'equip, o de natació, o així, i és típic metà de pedra el hockey, i bueno, he tingut criatures, perquè en tinc 40, i ara, ostres, estic així gordito, i no serveixo per res, i m'he de gust fer curses a peu, així xules, de trail, m'he de gust fer algun trialdonet, m'he de gust fer alguna prova així d'asfalt, però bueno, clar, com que estic fet un bidó, pues no, bueno, no veig amb cor, i per tant ho passo fatal. I venen a mi com així una miqueta que els faig una miqueta de nutrició i una miqueta de preparació física. I jo el que els responc és no, perquè tu veus això com una discapacitat i no com una oportunitat. Això fa que ara que estàs motivat, aquesta motivació tindrà una caducitat, que ara estàs motivat i si et demanés 2.000 euros me'ls pagaries, però això no seguiràs d'aquí 3 mesos, que és quan hi hagi un resultat visible, perquè tu el que t'interessa és treballar, perquè tu en el teu cap i en aquesta societat tan maca que tenim, que hem crescut tots, l'important i més important és treballar, i lo normal és això, i lo anormal és fer activitat física, que és el que realment ens manté sants, tant psicològicament com físicament, no? I una miqueta la reflexió que vinc a fer és aquesta, no? De que, ostres, com podem ser tan burros que no veiem que realment és molt més important tenir aquest treball personal de nosaltres, de preparar-nos físicament i de, més que preparar-nos, de sentir-nos bé, de fer esport, que no costa res. Vull dir, tenim 40 minuts al dia tothom sempre, i si no és que ho estàs fent molt malament. Si no pots trobar 40 minuts, potser no cada dia, però sí 4 dies a la setmana, vol dir que, bueno, no sé, jo trobo que és... I és això, reitero, tornant enrere, és això, no? La reflexió és, ostres, sí, anar a treballar és supernormal, però cuidar-nos a nosaltres, que no significa ni fer un spa, ni anar a fer-te un massatge, ni anar... No, cuidar-nos a nosaltres és agafar les bambes, ficar-me-les, i anar a fer una mola des d'on sigui. No, perquè és un rato que no tinc per dedicar als meus fills. Però, clar, però he d'anar a treballar. O sigui, no, mentre treballo no puc deixar de treballar pels meus fills, però sí que puc deixar d'anar a córrer. I la pregunta als teus fills és, què vols, un papa ric? O un papa que és una bola de billar que no pot empujar en un tacataca del gordo que està? Els teus fills, jo crec que diran, no, jo veig un pare que tingui menys pasta però que sigui fort i que se senti bé, que no pas un pare amb una compte de banc plena de números, jo crec.
13. Esports de fons. Cada dimecres a 8:15 del vespre al 94.6 o a radiosabadell.fm.
I vosaltres, què en penseu? El que s'hi ha pensat és l'Isaac Partera, i més quan la Sandra Sardina li va marcar les directrius nutricionals per fer un torró healthy. Ara, però, ha volgut fer unes galetes molt especials, les Captain Race Cookies, les galetes dels corredors de la cursa de Cap d'Any.
El crack. Parlem amb els que més en saben.
Amb l'Isaac teníem un repte aquest any, en tenim un altre que també us l'explicarem, i ara que tot just falta gairebé un mes, i amb l'ajuda de la nutricionista que tenim nova aquest any, que és la Sandra Sardina, ens ha posat un repte a la Sandra, que hem de ser healthies i acurats i tot. I nosaltres el que volíem és, sempre ens fem un repte, també quan arriba la cursa. Hem estat durant uns quants anys provant el millor croissant de Sabadell, que és el premi que vas tenir tu, Isaac, de la pastisseria Sant Marc. I aquest any hem volgut fer un pas més, i dins del que volíem era, doncs, per celebrar aquesta Captain Race, el que volíem fer és fer un producte que fos especial per la Captain Race, que tots els corredors de la Captain Race, tots els corredors i corredores, tinguessin un producte especial, una degustació d'un producte especial dissenyat per ells, i amb l'assessorament tècnic d'una nutricionista de referència, un luxe tenir la col·laboradora com de la Sandra Sardina. I l'Isaac està aquí avui per explicar-nos aquest repte, en què consisteix i quin és el producte que ha pensat que una cursa com la del dia 31 de desembre es mereix. Isaac, bona tarda. Aquí tens el repte, perquè, clar, la Sandra les deixa anar.
Aviam la Sandra, aviam.
Sí, les deixa anar i tu llavors li has de fer cas.
Perquè aquí tenim una lluita amb la Sandra que és healthy, que podem arreglar.
Els greixos.
Treure els greixos, que posem i de més. I després, pues, clar, per part meva també jo haig de pensar en coses, pues, que realment siguin bones, no? Llavors, aquí tenim una feinada una mica especial, no?
Doncs escolta'm una cosa, què és el que els corredors i corredores de la Captain Race aquest any es trobaran a la Expo, a la Fira del Corredor? Què és el que Pastisseria Sant Marc els hi té preparat?
Bé, hem pensat en fer una galeta ecològica amb sense greixos dolents, tots seran greixos.
Sense greixos, quan diem greixos dolents volem dir greixos saturats.
Exacte. I després portarà, pues, cereals, no? I després portarà llavors. És una disgregació de la fórmula clàssica 1, 2, 3, no? O sigui, que si volguéssim fer una galeta ràpida. Posaríem 100 grams de mantega, 200 de sucre, 300 de farina.
Això no? És la regla 1-2-3?
Sí, 1-2-3. Són 100, 200, 300. O un quilo, dos quilos, tres quilos. No? Amb això ja tenim una galeta. No? Llavors, partint de la base d'aquesta recepta, llavors hem fet una recepta especial, no? Una galeta ecològica amb tots els productes ecològics, afegint una mica de farina integral i després les llavors que li portaran aquest gustet especial, no?
Llavors, això vol dir que avui ens vens a presentar com poder fer i els secrets de la Cap d'en Reis, sí. Cookie by Isaac Partera.
Sí, sí, exacte. O sigui, és una galeta que farem a Sant Marc i que, bueno, que no, lo vull dir sempre, no m'importa explicar les receptes perquè és que si la volen fer, doncs que la facin i ja està. No, no, clar, no és una cosa que m'importa.
Perquè això
és
repartir, perquè compartir és estimar.
Exacte, compartir és estimar. Llavors, partint de la base, que de la fórmula 1-2-3 tenim 100 grams de mantega, no? Què podem fer perquè la Sandra no em piqui l'orella? Doncs anul·lo la mantega. I posarem 50 grams d'oli d'oliva verge extra, uh-huh. I llavors reduirem al 50% la quantitat de greix i posarem 50 grams de pastanaga bullida.
Mare meva.
Sí.
Sandra, deus estar fent la boca aigua ara, eh?
Ara jo penso que la Sandra ja està sonant les campanes, eh? Dos. El sucre, si teníem 200 grams de sucre, que en aquest cas seria un sucre refinat, doncs posarem un sucre de canya ecològic, vale? Doncs d'aquesta manera, doncs, ja posem un sucre que sigui bo i, a més, sí que podríem, doncs, anar a parar una estèvia o podíem, però no cal perquè són no, productes molt cars.
Compte que la Sandra ja t'ho diu, això.
Sí, sí.
Sí, sí.
Vull dir, jo crec que a ella li agrada aquest producte, eh? Llavors, deixem un aquí i aviam, després ja que em truqui em digui el què. Llavors, dels 300 grams de farina posarem 150 grams de farina ecològica picada a la pedra, vale? Encara hi ha molins de pedra, encara existeixen. Llavors agafarem 150 grams de farina ecològica a la pedra i agafarem 150 grams de farina integral. Per què no faig tot integral? Perquè és que penso que una galeta de tota farina integral al final es fa com feixuga de menjar, no? Llavors busquem una miqueta, no? Busquem una miqueta el puntillo, eh? Sí, no, vull dir, posem integral perquè sigui healthy, sigui xula i de més, però també posem una farina normal, la barregem i llavors pues,
bueno, i és, escolta'm, picada a la pedra, sí, ecològica, sí.
Vull dir que, escolta'm, vull dir que jo penso que ens ho estem currant,
home.
Crec jo. Llavors posarem un ou, no? Aquí farà falta un ou, no?
Un ou ecològic, un ou
ecològic.
Clar, ecològic.
A més, fa gràcia perquè els ous ecològics abans costava molt de trobar i ara els trobes a
tot arreu.
A tot arreu.
Jo en compro, jo que em costa comprar, jo sí. Aquestes coses, bueno, quan vaig a comprar, jo procuro fer-ho.
Sí, 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 vull
les dir coses que ecològiques, jo quilòmetre zero, proximitat,
sí, sí, sí.
Llavors pot ser que se'n fotin malbé les coses a la nevera, però jo les compro.
Pues llavors molt malament, eh? No es poden fer malbé les coses a la nevera.
No, jo intento menjar-m'ho.
Vale, vale,
però dic que tinc ara dos enciams,
sí.
que estan allà, perquè els vaig dir, he de menjar-me enciam aquest, que, sí. I dic, ostres, però ja
no,
això és unrecyclable.
Bueno, hi ha maneres, de fer l'enciam, però ara no és el
tortuga,
cas.
No tinc tortuga, ara no li donaré. No, i la mitja no em menja d'això.
No em menja d'això. Mira, doncs llavors compra més enciams, home. Mira, llavors, d'aquí farem la massa, vale? Barrejarem l'oli amb la pastanaga.
Perfecte.
Després barrejarem
pastanaga bullida, oi? Primer l'hem
bullida. Bullida, sí.
Perfecte.
Bullida, eh? O sigui que es faci puré, eh? Llavors posarem el sucre.
Sí.
Aquest és sucre de canya ecològic, cuidado. I després, un cop tinguem aquesta barreja feta, li posarem els 300 grams de farina.
Perfecte.
Vale? Bueno, sí, després hi posem l'ou. Jo potser l'ou ho posaria amb el sucre primer, però amb això ja quedarà bé.
Direm, vale? Pensa que jo, si jo he de provar de fer la Cap d'en Reis Cookie by Isaac Partera a casa,
sí.
Fes-m'ho fàcil.
Vale, jo t'ho poso fàcil, o sigui, fem-ho així. Llavors, si volem que quedi un pèl esponjosa, li podem posar una miqueta de bicarbonat. Sí, o saps el sobres royal, allò que posa, sí. el llevat i de més, podem posar una miqueta.
Això podem perquè posar i la Sandra no s'enfada.
Jo crec que no. Jo crec que no, perquè això és bicarbonat, que el bicarbonat en principi es fa servir per tot, vull dir que no. Clar. Crec que s'enfadi, eh? I llavors la galeta, un cop estigui al forn amb cocció, pues farà una mica de grenya, pujarà una miqueta i es mourà i quedarà com més esponjosa, eh? I ves, abans d'acabar-la, o sigui, no barrejarem amb la massa ni la amapola, sèsam, pipes, tot això no farem, no? Però farem una espècie com si fos de barreja multicereals.
Com si fos un porridge dels multicereals a part.
Exacte.
Vale.
Vale? I llavors pintarem la galeta per sobre amb ou.
Perfecte.
I espolvorarem per sobre tot aquests multicereals. I llavors anirà directe al forn.
Perfecte. Vale?
Llavors, clar, tots aquests cereals quedaran com torradets, que donaran un gust molt bo, i la galeta quedarà cuita. Pim-pam.
Llavors, això ho podem fer molt,
Nosaltres ho podem provar a casa, si volem, però la millor manera de poder-la provar és apuntar-te a la cursa de...
Apuntar-te a la cursa.
A la cursa de Cap d'Any, a la Cap d'Any Reis, i anar a recollir, com vagis a recollir el teu dorsal...
Recollir la galeta.
Recollir la galeta.
I provar-la.
Perquè sortir a les 5 de la tarda, el dia 31, amb la galeta a la boca, pot fer el bon punt del pit.
Pot ser que no puguis parlar una miqueta, saps?
Exacte.
Vull dir que us suposo, bueno, jo crec que és una recepta bastant, bastant bona i saludable. Vull dir que ja veus que de greixos que quasi no n'hi ha, i el tema del sucre que pugui portar, escolta, mira...
És de canya ecològic, que això ens ho ha dit.
I correm i el cremem de seguida. Vull dir que
perfecte.
Això no hi ha problema.
Isaac, escolta'm, moltes gràcies i fins a propera, perquè a més ja saps que tenim ara un repte molt gran, sí, que explicarem en breu, i que la Sandra també hi té molt a veure.
Hi té a veure. Aviam si,
i a més és maco.
Aviam si tu t'ha marat, exacte, sí.
I a més és maco, té una bona causa.
És un tema xulo, sí.
Vinga, fins a pròxima.
Va, fins ara.
13. Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
I seguim treballant fort perquè la Cap d'Any Reis sigui una experiència única, i per fer-ho i trepitjar i córrer el dia 31 hem volgut recuperar el que el Marc Borràs ens aconsellava per calçar-nos adequadament. Estigueu ben atents.
Cuida't, nutrició, entrenament i salut.
I si diuen que no es pot començar la casa per la teulada, el que sí que és veritat és que ens hem de començar a calçar pels peus, i avui ens vens a parlar doncs de què és el que els hi posem als peus a l'hora de fer activitat, oi que sí, Marc? Marc, bona
doncs,
tarda.
Sí, bona tarda, Aleix. Parlem d'una cosa important, no?, que és el calçat. Jo a vegades, quan tinc pacients allà a la consulta, doncs, un de les coses que em pregunten, doncs, quin calçat m'he de comprar. Quins dubtes tens tu com a usuari o esportista a nivell de triatló, de corredor, que et sorgeixen quan parlem de calçat?
Aviam, el que està clar és que avui en dia, potser si passem enrere fa 20 anys, hi havia unes bambes de córrer i servien per tot, hi havia... Sí que hi havia calçat, en tot cas, específic per bicicleta muntanya i calçat específic per bicicleta en ruta,
bé,
però la veritat és que t'he dit que hi ha una oferta de calçat de trail, de calçat d'asfalt, de calçat de ciclisme, déu-n'hi-do, i evidentment tots els peus no són iguals, i també crec que en tot cas la gent això en tot cas no té massa en compte, en tot cas, què faran, com és el meu peu i quanta estona m'estaré amb aquell calçat.
Bueno, lo primer que hem de saber és si jugues a tenis, te'n vas a comprar unes bambes de tenis.
Exacte.
Si te'n vas a fer trail, te les compres de trail. Això ja ho tenim en compte.
Aquí tindríem una cosa que potser hi ha molta gent que no té en compte ja. Perquè
és,
a, vegades van
probable,
a, córrer, a vegades van a córrer i van a córrer per muntanya, que a vegades te'ls trobes i dius, ostres, aquest calçat, gaire amortiguació, això no tindrà.
Exacte.
I és un tipus de bamba, jo crec que massa dura per fer el que està fent.
Pensa
aquest senyor.
Pensa, quan estàs corrent per muntanya, ull amb la sola. La sola ha de tenir un agarre, no?, perquè puguis frenar, perquè puguis pujar, no pot ser llisa. No és el mateix una bamba de trail, no és el mateix una bamba d'asfalt, no és el mateix una bamba de tenis, no és el mateix. Però això ja és l'ABC, jo ja entenc que una persona que més o menys té dos dits de front, això ja ho fa correctament. El que sí que vull començar a parlar és del concepte drop. El concepte drop és la diferència que tenim amb un calçat de l'alçada del taló amb l'alçada de la punta. Quan estem corrent, hem de mirar d'aprofitar... El cos té un component elàstic, el cos ha de rebotar, és com una molla. Van? Si nosaltres tenim molta alçada darrere, en el taló, el que estem és recolzant, o no comprimint, sinó xocant amb el taló. Això són forces que... És una força d'acció-reacció. Jo xoco, sí que tinc una amortiguació en el taló, però tota aquesta força reactiva, que pot ser, és més greu si correm amb asfalt, pot afectar a punts superiors.
Clar, la força que faig cap a una banda,
jo xoco contra la terra,
l'he de compensar,
exacte.
I se la menja el cos.
Exacte. Llavors, aquest tipus de calçat que tenen els talons molt alts fa que la nostra tècnica no sigui bona. Per això va sorgir tota aquesta...
Del barefoot i tot això.
Exacte. Val? Per què? Té dos problemes, no dos problemes, sinó que adaptar-te a una carrera d'aquest tipus necessita temps, però és molt més efectiva i és molt més agraïda que no pas utilitzar taloneres o talons de calçat molt alts. Per què? Perquè l'altre aprofitem aquest component elàstic de la punta. A vegades ens diuen, correu de punta, no?
Hòstia. Sí, que hem d'aprofitar la força del metatars. Exacte. Per poder-nos impulsar.
Exacte. És córrer de punta, sí, però si corres de punta el més probable és que sobrecarreguis coses que no haurien. Però, evidentment...
No em diguis el soli sí. O el bessó, que és un tema sensible.
Sí,
aquest,
no et diré això. No parlem de coses personals, Aleix. Sí. Hem d'aprofitar aquest component elàstic. El que passa que, si tu veus córrer una persona de punta o una persona amb un calçat o un taló molt alt, són totalment diferents. La nostra feina és portar-nos a tenir aquest tipus de tècnica. Llavors, un petit truc que jo dono als oients és, mireu de comptar les passes per minut que feu. Les passes per minut que feu normalment solen ser entre 150 160 com a molt. Això és fàcil de...
Quan estan corrent estàs parlant.
Quan estàs corrent. És fàcil de mesurar amb segons. Tu mesures dintre de 6 segons quantes passes fas, d'esquerra i de dreta.
Jo m'ho diu el rellotge, perquè si ho hagués de comptar jo, sort que tinc el rellotge,
no,
que m'ho diu.
No, és fàcil,
eh? Bueno, jo faig servir que el rellotge m'ho diu i així sé la cadència.
Per això l'has comprat,
la
no?
La cadència, clar.
Per això l'has comprat. Bé, doncs hem d'intentar, jo ho faig, és com les pulsacions, eh? Ho faig més aviat manual
perquè
o...
Perquè tu ets tècnic, és desviació bueno, no, professional, això.
Això és fàcil. Clar. Llavors, si mesurem que tenim unes 150-160 passes per minut, hem d'intentar arribar entre 170 i 180.
Ara jo... T'he de dir la veritat, que tenia el paradigma de la cadència, que eren 180 per minut. Però, clar, també llegint sobre aquest tema i tot, clar, jo potser a vegades estic entre 170 i poc, 177,
fabulós.
Tot depèn, però clar, també depèn de l'amplitud de sencada, també, de perquè hi ha velocitats que és més fàcil tenir més cadència i velocitats que costa més tenir aquesta cadència.
Ah, exacte, ara perquè l'estem a la ràdio és més difícil a vegades d'explicar, però la passa, en el moment en què contactem amb el terra, el peu o el contacte del peu ha d'estar just a la vertical de tot el cos. No ha d'estar per davant. Si està per davant, el que estem fent és impactant amb el taló, i això, com he dit prèviament,
clar, que si veiem
té una reacció.
Clar, si veiem vídeos de quan algú està fent descens, és el que veuríem, que la cama va per davant moltes vegades de la cadera, perquè clar, es llença, es propulsa cap endavant.
El que està clar, que moltes vegades, quan llancem aquesta cama per davant, és perquè hi ha una falta de força, o un problema als peus, o el que sigui. Llavors sí que ho hauríem de...
Però ara no estem parlant de quan baixem. Per pla, si veiéssim
parlem
això...
Parlem de pla i no liem la troca. Sí. Vale? Hem d'intentar tenir el peu just a la vertical del tronc.
Si féssim la plomada...
Ah, exacte.
On el peu impactaria...
Just en allà.
Per fer la força amb tot el que seria la part davantera del peu, seria just a la vertical.
Sí. Just en aquesta vertical és impossible que tu talonegis. Si el peu passa just per aquesta vertical, tu mai talonegis.
Físicament seria impossible. Clar,
no pots fer-ho. No pots fer-ho, seria un córrer de pato, per dir. Llavors el peu ja està fent la seva funció, que és fer elasticitat, rebotar, de molla. Val? Aquesta seria la tècnica de córrer.
La tècnica òptima, que potser el Gebre Selassie i alguns més l'executen perfectament.
Perquè però porten el seu temps, i jo la podem fer perfectament.
Hi hauríem de treballar-hi, clar.
Tu ara tardaràs una mica més.
Però... Una miqueta més. Hem quedat que no faríem de temes personals. Doncs escolteu-me, que no se'ns enfadi cap empresari de calçat específic, de pronadors o supinadors, però, Marc, t'esperem després de les vacances, que vagin molt bé les vacances.
Igualment, Aleix.
Que puguis fer molt esport. Jo espero que em posis el sòleo a lloc, que ja hi estàs treballant.
Al final,
perquè pugui
ho fer hem acabat dient.
Ho hem acabat dient. I ja sabeu el que heu de fer. Mireu-vos bé els peus per poder tenir el cap ben aixecat. Fins aquí el 13 d'avui. Hem parlat de l'europeu de cross, del més destacat del passat cap de setmana del món de l'atletisme, el Marc Borràs ens ha aconsellat de com calçar per córrer i l'Isaac Partera ens ha explicat com i de quina manera ha dissenyat i ha fet les Cap d'Any Race Cookies, les galetes dels corredors de la cursa del cap d'any. Hem escoltat també l'opinió particular del Genís Sabater en el seu apartat de la columna. Recordar-vos que l'equip de 13 d'avui l'ha format el Llorenç Esteve, la Clàudia Martínez, amb el suport tècnic de Toni González i Genís Vega a l'equip tècnic. Soc l'Aleix Muñoz i us esperem, com sempre, el proper dimecres aquí, a 8:15 del vespre, a 13, de Ràdio Sabadell.